Avui, a Aula ELAC, parlarem de les aules d'acollida i de l'única aula intensiva d'acollida que hi ha a la ciutat, concretament a l'Institut Torres i Bages. A la secció d'Aula en Aula, acompanyarem a l'alumnat de l'escola Ausias March a la piscina. Us oferirem un nou capítol de la secció Connexió Frederic Mistral en què parlarem de les feines de millora del pati que estan fent els infants del centre. A la secció Aula News veurem el mural que ha pintat el jovent de l'Institut Santa Eulàlia i coneixerem el curtmetratge que ha sorgit al programa Escola d'Art. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Ramon Montaner ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. Una bona part de l'alumnat de la ciutat està format per infants i jovent nouvinguts que en molts casos no coneixen el català. Un dels serveis de què disposen els centres per fer més fàcil la integració d'aquest alumnat en el dia a dia dels centres són les aules d'acollida. De fet, aquest curs s'han posat en marxa 7 més a l'Hospitalet i amb aquestes ja són 64 les aules d'acollida a primària i secundària. A més, també hi ha una aula d'acollida intensiva a l'Institut Torres i Bages. Per saber més sobre com funcionen aquests espais, avui tenim amb nosaltres a l'Eva Merino, a l'Olga Codina, a l'Arlet Rosa i al Gurbinder Singh. Moltes gràcies als quatre per estar aquí, per acompanyar-nos. Si et sembla, Eva, comencem parlant de què és una aula d'acollida. Sabem que hi ha moltes a la ciutat, però definim una miqueta què és una aula d'acollida.
Doncs una aula d'acollida, com indica el seu nom, és un espai on nosaltres rebem els alumnes nouvinguts. I aquesta aula d'acollida s'articula amb dos eixos principals. Un és l'aprenentatge del català i l'altre és l'acollida en si, que és rebre els alumnes, assegurar que estiguin ben acompanyats.
Aquests alumnes, estan una part estan a l'aula d'acollida, però també fan altres activitats amb el seu grup classe, suposo, no?
Sí. Aquests alumnes, com que arriben sense conèixer la llengua, el català, i no poden seguir les matèries curriculars, algunes d'elles, doncs aquests alumnes se'ls treu de l'aula ordinària i venen unes hores a l'aula d'acollida. Llavors, normalment surten, en el nostre cas, del nostre institut actualment, estan sortint unes 5 hores a la setmana, tot i que és recomanable que surtin més hores per aprendre més la llengua, no? Però, degut a que tenim un gran volum d'alumnes, no és possible treure'ls tantes hores. Llavors, de moment, estem fent 5 hores. I després es queden a les seves matèries, sobretot intentem que no surtin de música, de plàstica, d'educació física, que són matèries que ells poden seguir perfectament i que els hi permet formar part del seu grup classe.
Tu dius que surten 5 hores, però això significa que surten en diferents grups, vull dir que no són només un grupet els que passen per l'aula d'acollida, són diferents grups,
sí.
Vull dir que l'aula d'acollida està sempre plena, no?
Sí, en el nostre centre l'aula d'acollida està sempre oberta i nosaltres, en el nostre cas, amb la meva companya Clara i ara la Gemma, ens hem organitzat d'una forma perquè els alumnes puguin assolir un mínim de coneixements de la llengua, tenint en compte que els grups van variant i que també hi ha molts nivells, bueno, nivells diferents dintre d'una mateixa aula. Llavors, per això, nosaltres ens planifiquem molt bé, cal fer molta planificació i sempre intentem que hi hagi un mateix grup classe un cop a la setmana i després la resta de dies ens anem movent els alumnes en funció de les matèries que els podem treure. I això, la veritat que costa bastant d'organitzar, però bueno, sí, amb planificació anem fent.
Quant de temps solen estar a l'aula d'acollida o en funció de com van assolint el nivell de llengua?
Doncs, a veure, això depèn de si ells són de llengües romàniques o no romàniques. Normalment, els alumnes de llengües romàniques, com l'Arlet, per exemple, que està aquí, poden estar una mitjana de 2 anys a l'aula d'acollida i els que són de llengües no romàniques, uns 3 anys. Això també depèn una mica de la facilitat o el treball de cada alumne, no? Si hi ha un alumne que assoleix un nivell mínim tipus B1 o una mica més de la 2, doncs ja podria passar a la seva aula ordinària. És una aula viva, llavors anem veient com van evolucionant els alumnes.
Com us ho feu? Perquè deies, fa falta molta coordinació. En molts casos és ensenyar una llengua des de zero.
Sí.
Suposo que en la majoria de casos, però gent això que venen de romàniques, que no venen de romàniques, que venen de diferents nivells educatius, de diferents formes d'aprendre, suposo que és un repte, no? I que és difícil, no?
d'entomar. Sí, és un gran repte i sobretot com a docent has de plantejar-te moltes activitats multinivell que tant les puguin fer alumnes que no coneixen gaire la llengua com alumnes que ja en saben una miqueta més. Uh-huh. I en aquest sentit nosaltres intentem fer doncs, molts exercicis i moltes activitats on, per exemple, una redacció, doncs, hi ha alumnes que fan més frases concretes, més curtes, alumnes que desenvolupen més amb connectors. Intentem una miqueta anar per aquí.
Deies abans que tan important era la llengua com també el fet d'acollir. No sé si sou un referent per a aquest alumnat nou que arriba i que potser se sent una mica perdut.
Sí, ho intentem perquè, clar, passen bastantes hores amb nosaltres i a més l'aula d'acollida és com un espai, és una mica oasis dins de l'institut perquè és un espai més tranquil i on realment pots fer més vincle amb els alumnes, no? Ells venen de situacions, no? Alguns amb dol migratori, no? I a l'aula, com que treballem també a base de les experiències personals de cadascú, surten molts temes que ens fan com acostar-nos més i això, doncs, conèixer més les experiències personals. I es crea vincle tant professor-alumne com entre ells, que també creen vincle.
Una curiositat, de quantes nacionalitats o llengües diferents estem parlant en el vostre cas, al Torres i Bages, per exemple? Ho heu comptabilitzat, més o menys?
Doncs en el nostre cas, mira, tenim alumnes, molts alumnes de Llatinoamèrica, del Pakistan, de l'Índia, de Rússia, d'Albània, d'Armènia, de la Xina, és que hi ha molta varietat.
Anem a parlar ara, això seria una aula d'acollida ordinària, d'aquestes que hem dit que a la ciutat n'hi ha 64, però el Torres i Bages té la particularitat de que té l'única aula d'acollida intensiva de la ciutat. No? Anem a veure què és una aula d'acollida intensiva, Olga, i en què es diferencia de l'aula d'acollida normal.
Sí, l'aula d'acollida intensiva és això que dèiem, una mica diferent, perquè a l'aula intensiva doncs és això, un recurs en el qual ensenyem català de manera més intensiva i per tant estan totes les hores amb nosaltres. L'alumnat no assisteix a la seva classe ordinària i després amb nosaltres, sinó que fa totes les hores al matí amb nosaltres.
I de diferents centres, a més, de tot el territori.
Aquesta també és una particularitat, que venen de diferents centres de referència, aleshores estan uns mesos amb nosaltres, no gaire, no tant com un curs sencer, i després tornen al seu centre de referència, perquè la idea és que fem molt més, molt més hores seguides de català, clar.
Uh-huh. Es focalitza en el tema de la llengua, no es fan altres coses.
No, és un acompanyament més globalitzat també, al final acaben d'arribar, són alumnat que acaba d'arribar al territori, llavors també nosaltres fem sortides cada divendres perquè coneguin. És com una manera també d'acompanyar les famílies i l'alumnat a no tenir una arribada tan abrupta també al sistema educatiu i al territori al final, i que s'ubiquin una mica en tots els sentits. Vull dir que sí que és un acompanyament i una manera de vincular-los tant al territori com a l'institut.
Explica'm una mica com és un dia a dia d'aquesta aula intensiva i ara estem a principi de curs, suposo que us haureu trobat amb que ha arribat gent que igual no tenien ni idea ni de català ni de castellà. Sí. Com és el dia a dia? Què us trobeu en aquesta aula?
Ens trobem això que deies, que comentàvem, que són alumnes que acaben d'arribar i per tant tenen zero domini de la llengua, que això també és una diferència amb l'aula d'acollida ordinària a vegades, i tampoc és una matrícula viva que es vagi apuntant, que es vagi matriculant alumnat com sí que passa a l'aula d'acollida ordinària, i per tant tenim un grup tancat durant aquests mesos, i el dia a dia és intens perquè són moltes hores que estem tots junts i juntes, som de cultures molt diferents, parlen llengües molt diferents, llavors és un repte molt gran la manera de comunicar-nos i treballar tantes hores seguides, no? A vegades sembla més una classe de primària, a vegades, que una classe de secundària.
Com us comuniqueu al principi? No sé si la majoria, igual tothom té algunes nocions d'anglès i fos servir l'anglès.
Sí, realment l'anglès és com una mica la llengua que ens trobem que pot ser més universal a l'aula. però en realitat és una immersió lingüística, no? Llavors el que fem és utilitzar molt el llenguatge corporal, intentar tirar molt de referències també emocionals i pròpies de l'alumne, com posar-lo una mica al centre d'aprenentatge i així se sent també com interpel·lat, i això ens ajuda també a comunicar-nos millor encara que no dominem la llengua.
Deies que aquest alumnat passa només uns mesos, no és com l'aula d'acollida, que poden passar dos o tres cursos, després tornen als seus centres.
Sí.
No sé si heu fet un vincle molt gran i després els hi costa això de tornar un altre cop.
Sí, el fem realment, llavors bé, són dos processos de canvi, no? El primer d'arribada i estar a l'aula d'acollida intensiva, i després la desvinculada de l'aula d'acollida intensiva i vincular-se a l'institut o al centre de referència. Però és un procés que està bé, perquè al final no els posa tan d'una manera tan ferotge, potser, en el que és una mica el sistema educatiu, no? Perquè acaben d'arribar. Aleshores, sí que hi ha com doble procés per part seva, però alhora també és bonic, perquè tenen una referència de dues professores, que som jo i la Lara, la meva companya. Això també fa que tot quedi com, no? És el que deia abans l'Eva, no? Que és com un petit oasi, és un petit grup també d'un espai segur, potser.
Doncs, si us sembla, abans de parlar amb els altres dos convidats d'avui, que no ens els hem oblidat, els tenim aquí per parlar amb ells després, vam venir a visitar l'aula d'acollida i l'aula intensiva. Hem fet un petit reportatge per veure, doncs, això, què és una mica aquest servei des de dintre. Si us sembla, anem a veure aquest reportatge.
Com es diu la mare de la meva mare?
Àvia.
Àvia. Àvia. Sí?
Sí, va,
àvia.
Hola, sóc l'Abigail, tinc 13 anys, sóc de part de mare de Colòmbia i de part de pare equatoriana.
Hola, jo sóc Marco. Tinc 12 anys, sóc del Perú i porto un any a Espanya.
Per estudiar i perquè quiero aprender un poco más, entonces decidí meterme a l'aula d'acollida. Aprender a parlar català i divertir-se más que todo.
Treballem molt per aprendre català en equip, que nos dividim en diferents grups, per seccions.
Aquestes solo són per dies, per exemple, dilluns, dimarts i dimecres, és els dies que passem nosaltres. És per cada curso, nos dividim també, no sempre estem tots acá juntos. Estos solo són uns dies. Luego ja nos habitamos a los estudios que són correspondientes.
Jo a classe vull molt bé, molt bé.
Els meus companys m'ajuden molt, soc molt amables.
L'Hospitalet és una ciutat amb un nombre d'arribades molt, molt elevat, i com totes les aules d'acollida intensives, estan dissenyades especialment per alumnat de llengües no romàniques, és a dir, amb una distància fonètica, gramatical, amb el català, doncs, molt profunda.
Hola, bon dia, em dic Umehani Albi, jo soc del Pakistan, jo tinc 15 anys, visc a l'Hospitalet de l'Obligat.
Hola, em dic Maria, sóc de Rússia, tinc 15 anys, visc a l'Hospitalet de Llobregat.
Genoll, colze, orella.
Genoll.
Va.
Orella.
En l'aula, on només treballem llengua, al llarg de 3 mesos i mig, 3 mesos i escaig, és l'eina per intentar fer un intensiu fins a arribar a un nivell A2 o similar, que els permeti algunes habilitats mínimes.
I came to Espanya from Russia, Rússia, in December.
A mi m'agrada l'aula d'acollida professora.
L'aula d'acollida intensiva té un component molt dinamitzat, no? I molt ludificat, vull dir, el joc de taula, el joc projectat, el joc digital, i també les dinàmiques, no? Incorporar el moviment, la música i l'art, autorretrats i dibuixos que en realitat estan referits a coses que els agraden o parlen d'ells, va ser la via a través de la qual treballar els adjectius en llengua catalana, no? Els adjectius físics, no? Des de bonic, bonica, petit, petita, taronja, verd... Perdoneu, de quin color són aquests gomets?
Verd.
Ah, i aquests? fa tomata, de quin color són? Aquestes aules tenen un màxim de 20 alumnes. Aquesta és la manera de garantir aquest aprenentatge intensiu. Segurament, al llarg d'aquests mesos, arribi més alumnat no romànic que no podrem incorporar, perquè no té sentit incorporar en un recurs que dura 3 mesos i escaig nanos al cap de 2 mesos. Però potser sí que ens hem de plantejar, potser un lloc com l'Hospitalet n'en necessita més d'una. Quines són les sol·licituds que es queden sense poder entrar, i si això doncs justifica, que jo crec que sí, que es vagin multiplicant les aules d'acollida a l'Hospitalet i al Barcelonès, en realitat.
Bueno, hem vist com és l'aula d'acollida per dintre. No sé si us heu vist, sortíeu al reportatge vosaltres?
Sí.
M'ha costat de trobar-vos. Arlet i Gurbinder, jo vull saber com és la vostra experiència a l'aula d'acollida. Comencem per tu, Arlet. Tu quan vas arribar a l'Hospitalet?
He arribat el 24 d'octubre de l'any passat.
De l'any passat. D'on venies?
Sí. De l'Argentina.
Vale. I era el primer país on venies? No havies estat abans en un altre país?
Sí, en República Dominicana.
Havies estat també allà.
Sí.
Quan tu arribes aquí, tu parles castellà? Però tu sabies que aquí es parlava català?
No.
No ho sabies?
No.
I no sabies res de català?
No.
Quan arribes et sobta això? Dius, ui, mare meva, no entenc res. Com va ser l'arribada?
Bé, abans d'entrar a l'escola, en una aplicació, aprendre, i quan he arribat a l'escola ja, he adelantat més el català.
Vas fer servir una aplicació per aprendre una miqueta de català?
Sí.
Què és el que, a part de la llengua, què és el que més et va cridar l'atenció o el que més et va sorprendre de l'institut? Vas dir, buah, quin institut més raro, gran, o és diferent a la meva escola d'abans?
Sí, els ordinadors, que no l'utilitzaven abans.
Abans no utilitzaves ordinadors, uh-huh. Molt bé. Anem a veure el Gurbinder, quina és la seva experiència. Tu quan arribes aquí a l'Hospitalet, Gurbinder?
Vaig venir en 2022.
Uh-huh. I però no vas arribar al Torres i Bages, no? Encara
no.
Feies primària. A quina escola vas anar?
Abans, en l'escola Santiago Ramón y Cajal.
De quin país venies?
De l'Índia.
I tu sabies alguna cosa de castellà o de català abans d'arribar?
No sabia el català, però sabia que ahir parlaven castellà.
I sabies alguna paraula o...?
Només sola.
Només sola. Llavors, tu arribes a l'escola Santiago Ramón y Cajal i llavors ja entres també en l'aula d'acollida allà?
Sí.
Què et va cridar l'atenció de com eren les escoles aquí a Catalunya?
Com en Índia no servien els ordinadors, però aquí sí, per fer coses digitals. Uh-huh. I són com més fàcil. Com anava en aula d'acollida, era més fàcil aprendre català per a mi.
Anem a veure això. Què va significar entrar a l'aula d'acollida? Què ha estat per tu l'aula d'acollida?
Per mi és un lloc on aprendre més fàcil el català amb menys alumnes, que seria més ràpid. Uh-huh. És on llegim, escriure i farem jocs, cançons i algunes sortides.
I quan tornes a l'aula que no és l'aula d'acollida, et costa seguir el que expliquen els professors? O ara ja dius, no, ara ja m'entero de tot?
No, hi ha algunes paraules que els professors diuen que és una mica difícil. Uh-huh. Per l'altre ja entenc.
I tu, Gurbinder, com ha estat l'aula d'acollida per tu, tant a l'escola com aquí al Torres i Bages?
Era més fàcil, com aprendre de... com a l'aula d'acollida, en l'aula d'acollida. Pues, em llegia en català, em parlava en català i feia moltes coses com activitats. Pues, així era com més fàcil per mi per aprendre el català.
Què és més difícil per tu? Llegir, parlar, entendre quan et parlen?
Per mi llegir, perquè hi ha uns paraules que no entenc.
A més, tu vens d'una llengua on l'alfabet és diferent, no?
Sí.
Això t'ha costat molt, adaptar-te
No tant per sí, però sí.
Una miqueta. I a les altres aules, a la classe amb la resta de companys, ja entens bé tot el que expliquen i això?
Sí, ara sí.
Portes quants anys portes a l'aula d'acollida? Dos?
En institut porto... Ara porto com un any i mitja. I l'any en escola, abans, he portat com portava igual, un any i mitja.
Quan vau arribar i no sabíeu, tu en el teu cas no sabies català, tu no sabies ni català ni castellà, no sé si us van ajudar els companys, companys que venen de països com el vostre, com va ser amb els companys?
En el primer de l'ESO tenia algunes amigues que m'ajudaven en el català, que eren del Marroc.
Ah, mira. I tu?
Igual, pues, havien uns amics de l'Índia que m'ajudaven a aprendre.
Vosaltres ara ja parleu català i castellà, ja podeu entendre més o menys una conversa, jo veig que parleu molt bé, però també sabeu altres llengües. Quantes llengües sabeu? Arlet, quantes parles tu?
Una mica de rus, portuguès, una mica, anglès, castellà i català.
I com és que parles portuguès i rus?
Bueno, el rus és una mica molt difícil.
I com et va donar per aprendre rus? Vas pensar que era una llengua interessant o coneixes
sí.
algú?
És una llengua interessant.
I com ho aprens? També a través d'una aplicació?
Sí, d'aplicació.
Molt bé. I tu, Gurbinder, quines llengües parles?
Parlo català, castellà, anglès, hindi, punjabi, i puc parlar urdu, i puc entendre haryanvi, que és el del meu estat, i un altre idioma que és com gujarati, de l'altre estat.
Quin és el teu estat, de la Índia?
Haryana.
I tots aquests idiomes, com els has après? Parlant o els ensenyaven a la teva escola allà?
Sí, ensenyaven ahir en la meva escola com l'hindi i punjabi, però el gujarati i l'altre com he aprendit des dels meus amics, de la família.
I t'ha servit aquí parlar tots aquests idiomes? Et serveix aquí per parlar amb companys de diferents llocs?
No, aquí serveixen com només l'hindi, punjabi, català i castellà, i anglès també.
Molt bé, els vostres alumnes tenen uns coneixements de llengua brutals. Què és per vosaltres treballar en una aula d'acollida? Perquè vosaltres porteu poquet temps en una aula d'acollida. És un repte, és, com dèieu, de les dues heu dit que és una mica un oasi, igual es viu i es treballa més bé en una aula d'acollida que no a l'aula ordinària. No sé, com ho veieu?
Pot ser un oasi, però també és dur i també és molt difícil. Sobretot per això que havíem dit, no, de la varietat de nivells, de la situació dels alumnes, no, que acaben d'arribar en una ciutat desconeguda, en un entorn, molts de vegades no volen venir, però venen perquè les famílies han de venir. Llavors, és un repte, també és molt enriquidor en molts sentits. Això ho hem parlat alguna vegada, oi? I
sobretot, jo crec que un oasi, quan pensem en ells i en elles, no? Perquè al final és com un espai, el que dèiem abans, és com un espai segur, perquè els instituts o els centres són molt grans, hi ha molta gent, de cop moltíssimes persones t'estan parlant en un idioma que no coneixes, en una llengua que no coneixes, o sigui, et sents... Bé, ens ho podem imaginar, no? Però no ho podem saber, però ens ho podem imaginar, ha de ser molt complicat. Aleshores, és com un espai d'això, de vinculació, de trobada. Nosaltres, a més, entenem que el català també és com la llengua vehicular de l'institut i de l'escola, que la necessitem per poder entendre el que ens estan explicant i per poder seguir les matèries, però també és una manera de poder socialitzar i de poder estar doncs els uns amb els altres, no? Com en un taller de convivència i poder-nos entendre i acompanyar.
I per tu és un repte, també?
Per mi és un repte. És veritat que a l'aula d'acollida ordinària hi ha molt multinivell, perquè també hi ha moltes edats. Nosaltres ara estem treballant només amb joves de 16 anys, 15, 16 anys. Aleshores, és veritat que en quant a edat està com més tancat.
Focalitzat,
sí.
No?
El que passa que són de diferents cultures, diferents països, i és molt complexa poder treballar amb cadascú amb el seu bagatge personal i cultural. Sí, sí.
Sí, i un punt que sí. considero important és que hi ha alguns que venen amb escolarització prèvia, d'altres no gaire. Llavors, tot el tema d'hàbits, d'escriure, escoltar, tot això s'ha d'anar treballant perquè, clar, quan tornin a l'hora ordinària, tinguin una miqueta de un mínim d'hàbits.
I el que em dèiem amb el Gurbinder, el tema també de la llengua, ja no és només la llengua, sinó l'alfabet, venen en alguns casos de llengües que s'escriuen diferent o que no tenen res a veure amb una llengua romànica, en estructura, ni res d'això.
Sí, sí, i l'altre dia es va donar el cas, el Gurbinder va escriure, te'n recordes, Gurbinder?
Sí.
Va escriure una frase a la pissarra i va començar a parlar el seu idioma i clar, tothom al·lucinava, no? Perquè és això, de vegades ens trobem entre nosaltres i pensem que la gent només està parla el seu idioma i l'idioma que està aprenent, però molts tenen un bagatge brutal que això moltes vegades no reconeix i els hi dona molta facilitat a l'hora d'aprendre una altra llengua, vull dir que té molt de mèrit també.
Vosaltres posaríeu en valor aquest servei, l'aula d'acollida, l'aula intensiva? Creieu que s'ha d'apostar en una ciutat com l'Hospitalet? S'ha d'apostar per aquest servei?
Sí, i nosaltres que estem just començant amb l'aula d'acollida intensiva, és sí, perquè no, si tenim, això també ho hem parlat moltes vegades entre nosaltres, que tenim una realitat al carrer, no? Tenim com una societat diversa, ja ho sabem, és un fet. Aleshores, també és un model de convivència, d'integració, que jo crec que s'ha d'apostar perquè és com una reflexió també, no? de com volem viure o com volem viure entre nosaltres, no? Amb tota aquesta diversitat. Crec que és una cosa bonica i que cal fer-ho.
I també perquè és l'únic espai on penso que la majoria d'ells i elles poden parlar català, perquè no el parlen ni a la família ni al carrer, molts ni quan van a comprar. Llavors és l'únic lloc on poden parlar català. I també és molt bonic perquè és un lloc on amb l'edat que tenen no hi ha tants prejudicis, no? Llavors hi ha molta naturalitat, no? A l'hora de parlar de moltes coses, hi ha molta naturalitat, no hi ha correcció política, no hi ha eufemismes, les coses surten tal qual. I jo crec que això a la societat d'avui en dia, que hi ha tant postureo i que hi ha com extrems, no? No sé, hi ha el feixisme que està avançant, després hi ha, per l'altra banda, el que he dit, molta correcció política, no voler implicar-se en les coses, fer que no veus. Aquí les coses surten com ragen moltes vegades i no sé, i això també és bonic, dur i bonic.
Clar, i en el cas que sí que sorgeixin conflictes, perquè a vegades també passa, perquè també és una mica la situació que tenim, està bé que existeixi aquest espai també com a lloc per acompanyar, per aprenentatge, per poder ser, per poder trobar-nos, perquè existeix aquest lloc de trobada. Per això, perquè en una societat on cada vegada és més creixent el discurs feixista i racista, que està com imperant una mica, de sobte tenir aquesta voluntat des de l'escola, crec que és una cosa que s'ha de posar molt en valor.
Doncs Eva, Olga, Arlet i Gurbinder, moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Molt interessant tot el que heu explicat. Esperem que més endavant tornar... Sí, digues.
Ens hem deixat una cosa.
Una cosa,
amb els nervis.
Una cosa ràpida.
És que, molt ràpidament, que l'aula d'acollida podria ser ideal si es destinessin els recursos necessaris. Ja sé que és el discurs que fem sempre, no? Però és veritat, o sigui, tota la comunitat educativa ens trobem que, no sé, amb un departament d'educació que va com una mica sense timó, no? És un vaixell com una mica sense rumb i necessitem també recursos i que baixin a la base de la realitat i que vinguin als instituts i vegin el que està passant i que, sisplau, que ens ajudin i d'aquesta manera, si ens ajuden, el seu discurs coincidirà amb el que passa a les aules ara mateix.
Sí. No? Doncs esperem això. Sí. Esperem que hi hagi més recursos, que se us sentin a vosaltres, als treballadors. Que...
El proper 15 de novembre és
hi ha una
manifestació important, o sigui que sí, de tot el personal docent i tota la comunitat educativa.
Molt bé, doncs Eva, Olga, Arlet i Gurbinder, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
El programa municipal de natació educativa posa a l'abast dels infants de l'Hospitalet l'activitat aquàtica com a part de l'aprenentatge integral. Aquest curs més de 4.000 alumnes de primària d'uns 50 centres educatius públics i concertats de la ciutat viuran dins l'horari lectiu l'experiència d'aquest programa. Els nostres companys Pasqual Labarta i J.R. Bermúdez han acompanyat l'alumnat de l'Escola Ausiàs Marc a la piscina del poliesportiu del centre.
Bona tarda, doncs. Com podeu veure, ja vinc totalment preparat. Només em queda el casquet i les ulleres per fer aquesta classe de natació que hem vingut avui a les piscines municipals del centre, a les piscines del Marcel·lí Maneja, per descobrir què estan fent en aquestes activitats que serveixen perquè nens com els que avui trobarem, molts amics de l'escola Ausiàs Marc, ens expliquin una miqueta doncs, què estan fent. Són activitats que ja podem dir serveixen perquè els nens aprenguin a nedar, però també perquè interaccionin, perquè surtin del mitjà del seu medi, que és les escoles, les aules, i tenim doncs, tots els nens, com podeu veure aquí en aquesta piscina, molt divertits. Alguns aprenen nedant, fent esquena, d'altra banda tenim nens transportant altres nens, treball de cooperació, i per conèixer més a fons aquesta activitat ja som amb la Mònica Bermúdez. Mònica, molt bona tarda. Explica'ns una miqueta què estem presenciant aquí a les piscines del poliesportiu del centre.
Bé, aquí els nens traslladen la classe d'educació física a l'aigua amb tots els beneficis que això comporta. El tema de la flotabilitat, l'equilibri, la respiració, la resistència que ofereix l'aigua, tot això, clar, els nens estan acostumats a l'activitat a la medi terrestre i al medi aquàtic, tot això canvia totalment i els engresca i els motiva i els encanta. La veritat és que gaudeixen moltíssim de l'activitat dintre l'aigua.
Val a dir que a l'Hospitalet som pioners en aquesta mena d'activitats perquè vam ser un dels primers municipis que des de l'Ajuntament, des dels serveis municipals, doncs es va intentar promocionar aquestes activitats per a les escoles públiques, oi?
Sí, correcte. Aquest any ja farà 27 anys que estem fent el programa natació física de natació municipal educativa a l'aigua. I hi ha una part de les escoles públiques, a les quals se'ls bonifica un trimestre.
Quants alumnes passen per a aquestes piscines i per a altres piscines de l'Hospitalet?
Doncs tenim al voltant de 4.000 nanos que gaudeixen del programa municipal de natació educativa.
I d'edats? Si en parlem d'edats, quants anys tenen?
Sí, els nanos que gaudeixen d'aquest programa tenen entre 6 i 12 anys.
6 i 12 anys, companys, amics de, en aquest cas, l'Ausiàs Marc, com... Ho estic dient tota l'estona malament, Ausiàs Marc. És que, clar, amb aquesta humitat que tenim a les piscines, doncs costa de parlar una miqueta, eh? Però, com us deia, tenim molts amics en aquestes piscines i, concretament, som amb dos petits grans esportistes, que són l'Ari i el Romario. Molt bona tarda, com esteu?
Bé.
A banda de mullats, perquè vosaltres acabeu de sortir de l'aigua, acabeu de fer l'activitat. Expliqueu-me què heu fet avui.
Pues diria que avui hem fet també crawl, també cap endarrere i en aquell lloc d'allà hem estat amb un xurro, hem fet parelles i hem estat també nedant de crol amb una mà i a l'altra amb l'altra mà.
I Romario, explica'm, què és el més divertit d'aquesta activitat de la piscina?
Nedar amb els teus amics i divertir-se.
Expliqueu-me, quan arribeu després a les classes, veniu molt descansats perquè a mi el que més m'agradava de tornar de la piscina era aquella sensació de quedar-te en calma. Vosaltres com ho viviu?
Pues jo com activa i com que, o sea, que estic bé i que no estic tan trista i així, ja estic bé.
Romario, m'has d'explicar què és el més complicat d'estar sota l'aigua.
Estar a dins de l'aigua intentant tenir la respiració és molt difícil.
I esteu fent doncs, aquestes coses, no? Nadar, també bussejar, i veniu molt ben equipats. Vull que me'n mostreu una miqueta com veniu amb el vostre casquet, amb els vostres banyadors. Us agrada la roba de bany?
Sí, aunque lo del gorro és una mica molest, perquè clar, a vegades se't pot caure el gorro i tens que intentar que no se't vegin els pèls, perquè si no cauen els pèls a l'aigua per això.
Romario, tu vas molt ben equipat amb les ulleres. Explica'ns, són còmodes o no gaire?
Quan te les poses et van apretades, però quan entres a la piscina i les fas servir ja estan, no estan tan apretades.
Doncs companys, us deixo que anem a l'aigua, si us sembla bé, i nosaltres anem a veure què estan fent en aquest exacte moment aquests nens d'aquí de la piscina i anem a parlar amb una de les persones que està impartint aquesta activitat. Hola, bona tarda, digue'ns el teu nom.
Rodrigo.
Rodrigo, explica'ns una miqueta què estan fent aquests nens en aquest tram de piscina.
Vale, aquest tram de piscina estan fent la part més lúdica, que s'han de pujar a sobre de la colxoneta i s'han de desplaçar cap al final de la cotxera i després s'han de desplaçar cap a fora de la piscina.
Per tant, aquí estan treballant equilibri, també companyerisme perquè han de cooperar, sí, és a dir, que no és només nedar.
Sí, cohesió, companyerisme, pensar com s'han de desplaçar cap a la corxera, sí.
I una cosa que ens ha sorprès molt és doncs, que no està la piscina estructurada com estaria una normal, hi ha com diferents zones. Aquesta zona de cooperació, d'altra banda tenen allà una zona on naden. Com està configurada aquesta activitat?
Estan repartides en quatre zones, llavors aquí és la part més lúdica, allà a la part dreta també és la part més lúdica, llavors on estan les pilotes, part lúdica també, però l'última zona és com el crawl, l'esquena, bussejar, perquè mantinguin aquest estil de crawl, l'esquena, sí.
Molt bé, doncs et deixem que continuïs amb l'activitat i tenim més amics de l'Ausias Marc, aquí en concret dos amigues. Expliqueu-me, digueu primer els vostres noms.
Alba, Elia.
Alba i Elia, expliqueu-me aquesta activitat, us està agradant, com us ho esteu passant avui?
Molt bé i és molt divertida. És molt divertida perquè hem fet de 4 o de 5 grups, llavors tenim una colxoneta i tenim que avançar per arribar fins a la colxera.
És complicat perquè jo veig que és molt difícil mantenir l'equilibri a sobre d'aquestes colxonetes.
Sí, és molt difícil.
Escolta, i els seients rellisquen una mica, també?
Sí, bastant.
Què és el que millor us dona a vosaltres a l'hora de fer piscina?
Nada, crol. Nada.
A tu també, nada. I d'altra banda, vull que em digueu com us sentiu després de fer aquesta activitat.
Bé.
Molt relaxades, molt contentes.
Jo estic com molt... Com que has fet moltes coses i estàs cansada.
Clar, molta activitat física. Però d'altra banda, també, us agrada venir a la piscina? Voldríeu venir més sovint?
Sí.
És molt guai, la piscina. Ara vull que m'ensenyeu una miqueta com es fa el crawl, per exemple, perquè jo no tinc ni idea. És el meu primer dia a les piscines. Digueu-me, com ho hauria de fer?
És com anem nedant, llavors fas així amb les mans i els peus.
D'acord, doncs us sembla que anem a la piscina i ho comprovem? Vinga, doncs, endavant, a la piscina. Bueno, companys, jo no sé si podria tirar-me a la piscina perquè no porto ni barret i m'està mirant, observant tothom, a veure si m'han ensenyat bé a fer el crawl. Vaig a fer ficar els peus només i després ja, doncs, us explico en un altre programa si he après a nedar o no. Adeu, companys!
Aquesta setmana estrenem el primer capítol de la temporada de Connexió Frederic Mistral. En aquesta secció, l'alumnat fa de periodista per explicar qüestions relacionades amb la seva escola. En aquesta ocasió, ens expliquen com els infants del centre estan millorant el pati, pintant les parets, arreglant l'aparcament de bicicletes i patinets i posant noves plantes a l'hort, entre altres qüestions. És un reportatge de l'Eric Ayuelas.
Hola, jo sóc el Cristóf de 5è A.
I jo sóc la Fabiola de 5è B.
I això és Connexió Frederic Mistral. Avui us parlarem de com les nenes i els nens estan millorant el pati.
Ens acompanyeu?
Durant aquests dies, l'alumnat de 5è hem baixat al pati per fer diferents feines per millorar l'espai.
Entre altres, pintarem i arreglarem l'espai dels patinets.
Ara parlarem amb l'Araix, que és la tutora de 5è B, perquè ens ho expliqui una mica.
Hola, gràcies per estar aquí. Quines accions estan fent per millorar el pati?
Doncs mira, actualment estem fent diverses accions. Una d'elles és la de pintar els murs del pati perquè el pati quedi d'una altra manera, que es quedi més vistós. Una altra és la d'enganxar unes enganxines que han dissenyat els propis alumnes de 5è als patinets i a les bicicletes amb l'etiqueta d'Eco Frederic, que és com el nostre logo d'aquest projecte de sostenibilitat, per tal que cadascú identifiqui el seu patinet i la seva bicicleta. Després també, com que hem fet un projecte que és la Patrulla Verda, que van recollint les escombraries de les aules i reciclant-les als seus contenidors, al pati de l'escola els alumnes i les alumnes tenen molta consciència de recollida d'escombraries, aleshores quan veuen que hi ha papers o hi ha algun tipus d'escombraria pel terra, veiem que som molt més conscients i que col·laboren molt més en llançar ja on toca aquelles escombraries. I per últim, també a la zona de l'Hort, estan havent moltes millores, tota l'escola està una miqueta implicada en contribuir a la millora de l'hort, s'estan plantant noves plantes, s'està fent una miqueta de treball en l'hort també, en aquests moments.
Com estan fent les nenes i els nens?
Ui, la veritat és que és genial. Per una banda, s'estan divertint moltíssim a l'hora de fer aquest tipus de feines, que al final no deixa de ser un aprenentatge de servei a la comunitat educativa. Cada vegada més estan prenent la iniciativa de portar a terme rols diferents, s'organitzen molt millor i sobretot estan prenent molta responsabilitat.
A banda de l'alumnat de cinquè, també participaran nens d'altres cursos?
Sí, l'alumnat de quart ara mateix està encarregant de fer tota la difusió d'aquest projecte. Tenim un projecte radiofònic a quart de primària en què aquest alumnat es prepara una miqueta unes sessions per treballar a la ràdio que tenim instal·lada a l'escola i informar una miqueta de tot això que s'està fent actualment a l'escola a nivell de sostenibilitat.
I per terminar, recomanaríeu aquesta activitat a altres escoles?
Ah, sí, per suposat que sí, perquè és una activitat que primer mira pel medi ambient i a més és una manera també de cuidar la pròpia escola i aleshores trobo que pot ser una gran idea per tots els centres escolars de tot arreu.
Moltes gràcies per compartir la teva impressió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara parlarem amb alguns companys que estan fent feines de millora. Què estàs fent?
Estic pintant el mur del pati per millorar-lo.
És difícil?
Per als alumnes de cinquè no és tan difícil, però per altres cursos pot ser més difícil.
T'agrada?
Sí, m'agrada molt perquè a més estem millorant el col·legi.
I això és tot des de Connexió Frederic Mistral.
Esperem que el pati quedi molt maco.
Fins aviat!
Escolta l'Art és un projecte comunitari que fa 6 anys que està en marxa a l'Hospitalet. Els participants, joves d'entre 18 i 35 anys amb algun problema de salut mental, treballen cada curs en una proposta artística diferent. Aquest curs han fet un curtmetratge, Fragmentados. Fa uns dies es va presentar el curtmetratge i es va organitzar un col·loqui sobre la temàtica.
L'art com a vehicle per ajudar i acompanyar joves amb problemes de salut mental. Aquest és l'objectiu d'Escolta l'Art, una iniciativa comunitària que fa 6 anys que està en marxa. Els joves que hi participen d'entre 18 i 35 anys fan cada curs una activitat i enguany han presentat un curtmetratge, Fragmentados, que han ideat des de zero i que neix amb la intenció de visibilitzar els problemes de salut mental en joves, la falta de comprensió i la dificultat per demanar ajuda. I és que els experts consideren que l'art ajuda els joves a sortir de situacions difícils.
No cura la malaltia, no és curatiu, però sí que cuida. Seria una miqueta la paraula, no? No cura, però sí que cuida. I per altra banda, doncs ajuda a mobilitzar, no? Ajuda a mobilitzar els joves a connectar-se amb la seva part creativa i això els aporta doncs, una creença, no? Dels mateixos des d'una part positiva, des d'una part possibilitadora.
El projecte és un programa comunitari que duen a terme la Unitat de Salut Mental de l'ICS i l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts. Enguany, a més, ha comptat amb el suport de l'Oficina Jove de l'Hospitalet, que ha cedit l'espai per la projecció del curt i també hi ha col·laborat.
L'EMCA, en aquest cas, posa tots els professionals, en aquest cas, tant de música, de dansa o de teatre, i fa aquest acompanyament juntament amb els professionals del Centre de Salut Mental, en aquest cas de la Zona Nord, on també es combina amb els diferents psicòlegs que estan dins de l'aula amb totes les sessions i fan un treball conjunt i ajuden també doncs, a donar totes aquestes eines perquè els joves doncs, puguin expressar i explicar la seva realitat.
Creiem que hi ha una interrelació molt positiva entre l'art, la salut mental i els joves. No? Llavors, sempre que volem potenciar no, aquests espais d'expressió segura, no? Perquè moltes vegades no podem expressar en paraules o no sabem, no? I és molt positiu poder utilitzar altres llenguatges artístics per expressar el que sentim.
Pels joves que formen part d'Escolta l'Art, aquest programa és una manera de trencar estigmes expressant allò que senten a través de les seves creacions. Fragmenta 2 és un exemple de que l'art també és curatiu, un curtmetratge que ha participat en el Festival Dulcinea Curts.
L'alumnat de primer de l'ESO de l'Institut Santa Eulàlia ha pintat un mural al pati del centre en col·laboració amb Mans Unides. L'objectiu és conscienciar sobre la necessitat de tenir cura del medi ambient.
Les parets del pati de l'Institut Santa Eulàlia s'han transformat en un mural artístic amb un missatge clar: Salvem el planeta. Es tracta d'una iniciativa en el marc dels ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible, portada a terme en col·laboració entre l'organització Mans Unides i l'IES Santa Eulàlia.
Aquest projecte ens el proposa des de l'organització Mans Unides. Amb Mans Unides hem fet altres projectes de col·laboració. De fet, aquest és el tercer projecte de col·laboració. I amb aquesta proposta, la idea era treballar els ODS.
Nosaltres el que intentem és crear consciència i que els nens, les nenes, els adolescents siguin partícips, no? d'aquesta necessitat que té la nostra societat de fer coses i que ells vegin que poden fer més coses per tenir cura del nostre planeta.
A partir d'un disseny proposat per l'organització, els alumnes de primer d'ESO han pintat un mural ple de dibuixos que parlen sobre el canvi climàtic.
És un mural com del canvi climàtic que explica com moltes coses. Com ahir tenim com un os que explica, és un os polar, però és com una broma perquè lleva com una samarreta de, així com flors, així. És com un mural per salvar el planeta.
El mural ha estat el resultat final del projecte, però abans d'això s'han realitzat un seguit de classes i tallers preparatoris per conscienciar els alumnes sobre els efectes de la contaminació.
Un dia van pujar a classe a la nostra aula i ens vam ensenyar un PowerPoint, imatges i vídeos sobre el canvi climàtic.
Hem après que, per exemple, utilitzem molta aigua per fer una roba, una prenda de roba, i que després aquesta prenda de roba se'n va a un altre lloc i no es reutilitza.
Ells han estat molt atents, pregunten moltíssim, tenen molta curiositat i tenen idees de què podríem donar a ells al planeta.
Molt guai, perquè així aprenem coses i podem salvar més el planeta entre tots.
Amb aquesta iniciativa es busca que els alumnes aprenguin a crear una comunitat responsable i conscient amb el planeta a través de l'art urbà.
La nova residència del campus de Bellvitge de la UB ja és una realitat. La residència s'ha batejat amb el nom de Maria Oliveres, en reconeixement de la primera anestesiòloga de Catalunya. L'equipament de 7.300 metres quadrats consta de soterrani, planta baixa i 8 pisos. Té 197 habitacions i capacitat per a 211 residents. A més, disposa de serveis com cafeteria, cuina, cuina en directe, gimnàs, sales d'estudi i diversos espais de lleure.
Ens permet que a través de la Universitat de Barcelona doncs, podem atreure talent que més enllà de la seva formació i les seves capacitats, al final pot revertir en el benefici de la ciutat perquè es poden quedar aquí com dintre de el seu recorregut professional i això doncs, sempre genera una millora en tots els sentits per qualsevol municipi i per qualsevol ciutat del món.
Respecte als preus, cal recordar que els serveis que ofereix les residències, igual que els col·legis majors, inclou tots els equipaments que una una persona en situ, des de la neteja, des dels menjars, des dels serveis complementaris, és a dir, estem parlant sempre d'un plau que inclou tots els serveis que algú pot rebre. Entenc que els promotors, quan fixen preus respecte a aquesta qüestió, el que fan és veure preus sobre mercats i recordar que, com és un servei públic, ha d'estar subvencionat i, per tant, dintre d'unes franges en els quals sigui accessible.
El Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet ha inaugurat el curs a la Salamandra amb l'actuació de la cantant Gemma Humet. Es tracta d'un curs de rècord, amb una oferta de 72 cursos amb més de 1.500 places, el que significa un augment del 12% respecte als darrers anys.
Amb un esperançador himne al futur, la cantant i pianista Gemma Humet ha donat el tret de sortida al nou curs del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet. L'artista ha estat l'escollida en la inauguració de la Sala Salamandra, repleta d'alumnes i col·laboradors. Un acte en què s'ha reivindicat la llengua catalana com a motor d'unió i integració.
Per treballar tenim un micròfon al davant, tenim moltes més oportunitats que molta altra gent per dir coses que ens semblen importants. I una d'elles, òbviament, és el missatge. Jo faig molta cançó, podem dir, compromesa, però també penso que el fet de comprometre'm jo amb la meva llengua també fa que això ho traslladis d'alguna manera. Qualsevol cosa que tingui a veure ara mateix amb la llengua, amb la nostra cultura, amb el nostre país, em sembla molt important i crec que hi he de ser i em fa molta il·lusió ser-hi.
El Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet arrenca així el curs amb més places fins ara, precisament en un moment en què el debat sobre la salut del català està en primera plana. Per enfortir el català en una ciutat tan poblada i diversa com l'Hospitalet, el CNL té clar que no n'hi ha prou amb quedar-se a les aules.
Clar, nosaltres tenim dues missions principals. La primera és ensenyar la llengua catalana a totes les persones i de tots els nivells, però per l'altra és fomentar l'ús de la llengua a la ciutat. I fomentar l'ús de la llengua vol dir en moltíssims entorns, des d'ajudar els professionals fins a establir relacions amb el comerç, tot tipus d'entitats, associacions, i aleshores fem tot tipus d'activitats perquè el català no es quedi a les aules i sortir al carrer, a les institucions, a tot arreu.
Des de l'entitat també destaquen que cada cop hi ha més demanda per fer cursos en català.
Alumnes de tercer de l'ESO de l'Institut Escola Puig i Gairal han estat els primers en visitar aquest curs les instal·lacions dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet. El jovent ha pogut conèixer com és el plató de televisió i el control de realització. Alguns s'han convertit en periodistes per un dia fent entrevistes al set d'informatius. Un any més, la Facultat d'Infermeria del campus de Bellvitge ha organitzat la Fira d'Entitats de Salut Mental. La fira dona a conèixer recursos d'ajuda psicològica de la ciutat.
Sota el lema Compartim vulnerabilitat, defensem la nostra salut mental, s'ha celebrat la novena edició de la Fira d'Entitats de Catalunya que organitza la Facultat d'Infermeria del campus de Bellvitge en el marc del Dia Internacional de la Salut Mental. Com cada any, l'alumnat ha preparat un ampli ventall d'activitats i tallers per sensibilitzar sobre la importància de les cures infermeres en l'àmbit de la salut mental.
Com a campus universitari, que està dintre de la ciutat d'Hospitalet, estem encantats de fomentar aquest tipus d'activitat que reverteix amb la comunitat. O sigui, el nostre focus és col·laborar amb tota la gent de la ciutat i poder aportar salut i cures infermeres, a tota aquesta comunitat.
A mi m'ha tocat Imagina, que és una associació de teatral on persones amb diferents problemes de salut mental doncs fan diferents cursos per treballar eines i diferents recursos per teatrals i després doncs, organitzen entre tots una obra de teatre.
Enguany hi han participat al voltant d'una quinzena d'associacions i entitats col·laboradores que han posat el focus en la priorització de la salut mental en situacions de crisi i emergència.
Hem portat aquí una roda amb diferents paraules relacionades amb la salut mental per començar a treballar que la salut mental no és només una malaltia mental, no és només un diagnòstic o un nom, no? Sinó que la salut mental és tot. Al final també és autoestima, autocura, diferents conceptes per començar a treballar la salut mental salut mental des d'un altre punt de vista que no sigui només el clínic.
La salut mental, l'atenció a la salut mental todavía es una gran desconocida dentro de la ciudadanía. Y jornadas de este tipo permiten acercar realmente tanto a la persona que no conoce la atención en salut mental a las asociaciones y entidades que pueden ayudar en este sentido.
Aquesta activitat forma part de la Setmana de la Salut Mental que, com cada any, organitzen conjuntament l'Ajuntament de l'Hospitalet, l'Hospital de Bellvitge i associacions catalanes que tenen com a objectiu principal la cura de la salut mental de la persona, la família i la comunitat.
L'alumnat del cicle formatiu de grau superior de gràfica publicitària de l'Escola Superior d'Art i Disseny Serra i Abella faran pràctiques a Televisió l'Hospitalet. Concretament, s'encarregaran de fer una proposta per a la imatge gràfica dels programes LH en joc i Aula LH. Durant tot el curs dissenyaran la imatge de les caretes, títols i altres elements dels dos programes. Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Laia i el Marcus de l'Escola Ramon Muntaner, que ens recomanen llibres.
Em dic Laia, tinc 8 anys i vaig a tercer a l'Escola Ramon Muntaner. Avui he vingut a recomanar el llibre Gats Indòmits. El llibre tracta d'una nena i el seu gat que fan moltes aventures divertides. Vaig conèixer aquest llibre perquè em va portar els Reis Mags. Té dibuixos. Jo recomanaria aquest llibre als nens i les nenes que li agraden els gats i els còmics. A mi m'agrada perquè és molt divertit.
Marcus i tinc 8 anys. Vaig a tercer de l'Escola Ramon Muntaner. Us vull presentar un llibre que es diu L'home que fabricava caixes niu. El conte parla de l'avi Paco que fabrica caixes niu. El vaig conèixer perquè me la va donar el meu veí. El recomano als nens i nenes que li agraden la natura i el podeu trobar a la biblioteca de Bellvitge. El llibre és fàcil de llegir i també té dibuixos. M'agrada perquè parla dels ocells i de cuidar la natura.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta a lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de com el joc es pot fer servir com a eina educativa. I també visitarem l'exposició sobre dones esportistes d'elit amb l'alumnat del Col·legi Tecla Sala. Us hi esperem. Fins dimecres.